Super Matí.
Sovint quan parlem amb algun dels entrevistats que passen per aquest programa, quan els hi fem la trucada telefònica, els diem et punxo a la taula i entrem de seguida. I a vegades em pregunto si això de punxo, et punxo a la taula, des de l'altra banda s'entén bé. Marta, això s'entés bé, no? Entenc?
Bé.
Taula de so, eh?
Sí, alguna cosa
s'hi
semblava.
Val. És que a vegades penso, et punxo a la taula i m'estic imaginant a l'altra persona i vaja. En qualsevol cas, la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí, que és una fundació dedicada a la col·lecció d'art, obre el seu fons fotogràfic. Ho ha fet en una exposició que s'ha inaugurat aquesta setmana i que mostra més de 180 imatges d'un catàleg de fins a 2.500 fotografies. L'exposició es podrà visitar fins al 22 d'abril del 2019 a la seu de la Fundació Mascort, la Casa Galivern, això és a Torroella, i l'accés és gratuït. I per parlar una mica d'aquesta col·lecció tenim amb nosaltres la Marta Grassot, que és la comissària de l'exposició Vides Privades, a la que saludem oficialment ara sí. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, 2.500 fotografies es condensen en una exposició. Com es fa aquest exercici de síntesi?
Bé, una mica d'entrada, hem de dir que el Fons Familiar agrupa un abast cronològic que, òbviament, fins d'actualitat, però en primer lloc es va ocultar una mica el tema cronològic, des de que jo, que es presenta aquí, és una selecció d'imatges entre 1860 i 1960. Uh-huh. En primer lloc, això. I després d'aquí, a partir d'aquí, es fa una selecció a través una mica també del discurs expositiu que es pensa exposar. A partir d'aquí és un primer filtre que ajuda a fer la selecció, i també a partir una mica del valor, ja sigui com a document físic o històric, això també ajuda molt a fer la selecció. Que una mica, a partir de diversos criteris, fa una selecció d'aquestes 180 fotografies.
Justament per això, no? Deia, aquest esforç de sintetitzar-ho tot plegat en 180 fotografies és un esforç titànic, mm-hmm. Això.
Sí, bé, bueno, d'alguna manera, clar, sempre acabes triant i destriant o traient fotografies que t'agradaria posar, però que no pots posar, perquè l'espai o el discurs que t'ho permet, simplement, bé, és un esforç a dir, mira, si t'agradaria poso aquesta i l'altra, però les dues, d'alguna manera, expliquen el mateix que vols explicar, no? En aquest cas, si el discurs expositiu, doncs, amb aquelles 180 fotografies escollides sense serves, és una manera, doncs, d'escollir quines imatges hi volem posar, i de no, d'alguna manera, el fet de no posar-ne les altres, doncs, d'alguna manera no queda tan... l'esforç no és tan gran.
I ara, doncs, la pregunta ara és òbvia. Què expliquen? Quina és la història que expliquen aquestes 180 fotos? Quin relat s'ha construït?
Sí, de fet, d'entrada no es tractava de fer un discurs de la història familiar. De fet, d'alguna manera, el fons familiar és l'excusa per explicar alguna cosa més. De fet, per explicar el valor d'alguna manera que tenen les fotografies com a portadors d'informació històrica. És a dir, però les fotografies pel seu contingut ens poden aportar explicar alguna cosa sobre tant des de la història local, història general o fins i tot les històries familiars, que d'alguna manera tenen, és una informació que ens pot ajudar a l'hora de construir la història. Per altra banda, també les fotografies com a objecte, des del punt de vista de l'evolució històrica de la pròpia fotografia. És a dir, a través de l'exposició veurem com ha evolucionat la fotografia al llarg del temps. De fet, hi ha una sala precisament que explica l'evolució dels procediments fotogràfics, i ho podem fer a través de l'exemple d'algunes d'aquestes fotografies familiars, i també valorar el tema de la fotografia com a objecte artístic, del qual també podem gaudir estèticament, ni que encara que sigui, doncs, fotografia feta per amateur, perquè en el fons familiar trobem fotografia d'autor, diguéssim, de galeria, de fotògrafs professionals, però també trobem molta fotografia amateur que també estèticament, doncs, en podem gaudir de manera. De fet, és a dir, el fons familiar serveix com a excusa per explicar, doncs, moltíssimes altres coses que, de tot el que ens pot aportar, diguéssim. Sí que el que és la fotografia durant l'exposició, hi ha algunes històries familiars que s'expliquen perquè van bé pel discurs, però la síntesi bàsica és una mica aquests tres punts que us acabo d'explicar.
Jo estava veient ara a través del web algunes de les fotografies que hi ha aquí exposades a la part, diguem-ne, de premsa que hi ha dedicada a aquesta exposició, i estava veient retrats familiars, estava veient una fotografia del 1888 que es diu Plano General del Globo El Cautivo de la... no sé què, perquè no he clicat el link i no veig el títol sencer. Com...
Bé,
volia preguntar... Com es pot interpretar la història a través d'aquestes fotografies, que són tan diverses com això que dèiem, no? Des de fotografies d'un àlbum familiar en un acte religiós enmig del carrer fins a aquest globus aerostàtic?
Bé, la interpretació per interpretar una fotografia a nivell històric val a dir que sí que estem al caut, perquè nosaltres tenim la nostra pròpia visió, de fet, la nostra pròpia història, la nostra pròpia experiència, els nostres propis coneixements ens condicionen, òbviament, a l'hora de llegir una fotografia. Però hem de tenir en compte que quan observem moltíssimes fotografies d'una determinada època, d'una determinada dècada, per exemple, que tu no sé si té fotografies al final del segle XIX o dels primers anys del segle XX, totes elles poden tenir uns trets en comú de la societat o de la història, doncs que ens poden ajudar a construir la història mateixa. Molt sovint hem servit, per exemple, els documents per explicar la història, tenim un arxiu, consultem doncs, els documents de la segle XX, de final del XIX, per construir un determinat aspecte de la història, però a vegades ens oblidem que a vegades els fons fotogràfics, fins i tot els familiars, doncs, poden parlar moltíssim de la història i ens poden servir com a punt de partida per explicar alguna cosa més de la història. Òbviament, després, no hi haurà prou amb la fotografia, que pot ser un bon punt de partida, sinó que s'haurà d'alguna manera confirmar tot allò a través de documents històrics, documents escrits, siguin els que siguin. Val? De fet, també dir, sobre si ho comentaves, de la fotografia que era de l'exposició universal,
sí.
També hem de dir que una petita part doncs, del fons que es presenta aquí hi ha una part de col·lecció que no és pròpiament familiar, val? Que s'incorpora també com a més en aquesta exposició.
Marta, en tota aquesta col·lecció s'hi poden veure, entre d'altres, una albúmina acolorida, que és del 1862 aproximadament, dos ferrotips de finals del segle XIX i principis del XX, i un gran número de plaques de vidre estereoscòpiques que daten del primer quart del segle XX. Jo ara, en aquest moment, aquesta informació que acabo de donar, que l'he treta de la informació que s'ha fet pública d'aquesta exposició, l'he d'interpretar. Necessito que em tradueixi què és una albúmina, què són ferrotips, sí. I què són plaques de vidre estereoscòpiques. I una vegada ho haguem aclarit, o ho hagi entès jo, després li preguntaré pel contingut.
Val. Bé, l'albúmina, de fet, quan parlem de fotografia, ja al llarg de la història parlem de moltíssims procediments fotogràfics, moltes maneres d'imprimir la imatge damunt d'un suport, ja sigui paper, ja sigui vidre, ja sigui metall, val? I l'albúmina és un aglutinant basat en clara d'ou, com un material, que ajuda a augmentar les partícules de plata que després, d'alguna manera, fomentaran que d'alguna manera realitzi la fotografia, val? O sigui, quan parlem d'albúmina, seria tota una pàtina basada en partícules de plata i clara d'ou, que són així una mica estrany,
clara, sí, no? Sí, certament. Partícules de plata i clara d'ou. Disculpa, Marta, et sentim una mica malament. No sé si es podria costar una mica més el telèfon a la boca, perquè la sentim... Sí. Ara crec que millor. Deia partícules de plata i clara d'ou.
Sí, exacte. Doncs això, d'alguna manera, o sigui, la clara d'ou serveix únicament per aguantar aquestes partícules de plata, aquest material fotosensible, que farà que després sorgeixi la fotografia. Val? Llavors, amb el temps, aquest aglutinant, que seria aquesta albúmina, doncs canvia, passa a ser un altre tipus de material, que més endavant serà un altre material, que serà el col·lodió, per exemple, i després més endavant serà la gelatina. De fet, ja la gelatina serà un tipus d'aglutinant que aguantarà aquest material fotosensible i ja la gelatina ja quedarà doncs, pràcticament de per vida, ja s'utilitza doncs, sempre més al llarg del segle XX. Val? Per tant, aquesta primera manera de poder produir doncs, imatges doncs es fa d'aquesta manera, amb aquest procediment. Llavors els ferrotips, val?
Sí.
Bueno, de fet, albúmina colorejada també val a dir que moltes d'aquestes albúmines, de vegades, si es podia fer, doncs l'encàrrec, doncs, ho requeria, doncs a vegades es colorejaven. També hi havia el servei doncs, dels fotògrafs, hi podia haver pintors de segona categoria, eren pintors que no tenien molt més èxit, ajudaven molt sovint els fotògrafs i colorejaven doncs, aquestes imatges. De fet, l'albúmina és un procediment molt antic, que gràcies a molt sovint que està colorejat, doncs que a vegades es conserva molt millor la fotografia, perquè cada vegada amb els anys empalideix cada vegada més.
Val. Els ferrotips, aviam?
Sí, els ferrotips de suport acer. És un suport acer, suport metall, suport, diguéssim, llautó, per dir-ho d'alguna manera. Sí. De fet, hi havia el primer gran procediment fotogràfic, és l'anomenat daguerrotip. Val? El suport és plata, de fet és un suport metall, que hi ha una fina capa de plata al seu damunt, és un metall doncs, molt més preciós, i per això es diu també daguerrotip, perquè el va inventar doncs, el seu inventor, Daguerre, i llavors hi havia els ferrotips, que seria un procediment potser no tan... no tan luxós, no tan majestuós, per dir d'alguna manera, perquè és que era el suport de la fotografia era acer, era metall. Va? Uh-huh. També és molt estrany trobar-ho en un fons familiar. Normalment ho trobem en col·leccions, en arxius fotogràfics, però trobar-ho en un fons familiar també resulta doncs, curiós. Uh-huh. I les taques estereoscòpiques eren en suport, fotografia, suport vidre, va? De fet... d'entrada, de les primeres fotografies que es fan, totes elles els negatius eren en suport vidre, sí. I aquestes eren un mecanisme que permetia fer fotografia com una, diguéssim, fotografia en 3D. Sí. Quan es feia la fotografia, sorgia una doble fotografia d'allò que s'havia fet, val? I es podia veure a través d'un visor, i es veia en tres dimensions la fotografia, val? I no deixa de ser també molt curiós. I això mateix també es podrà veure en l'exposició. Hi ha un visor de plaques estereoscòpiques que permet veure la fotografia doncs, en 3D.
Això li volia dir, perquè a mi això, el concepte estereoscòpic em sona a les primeres pel·lícules en 3D que es podien veure als anys 60 i 70. Pel que veig, això sí. És encara molt més anterior.
Exacte, molt més anterior.
Deixem que li faci una pregunta de tipus tècnic, pràcticament. La setmana passada vaig poder parlar amb el director de la Filmoteca de Catalunya i parlàvem sobre la conservació del fons audiovisual del país i em deia hi ha una contradicció, que és que les pel·lícules o l'audiovisual que tenim en suport físic, és a dir, en pel·lícula, tenen poca visibilitat, però uh-huh. En canvi són de molt més fàcil conservació i garanteixen una mica la perpetuïtat del suport i del material audiovisual. En canvi, la digitalització d'aquestes pel·lícules és justament el contrari. Vull dir, tenen molta visibilitat ara, perquè òbviament estan digitalitzades i es poden posar a la xarxa, per exemple, però tenen una data de caducitat relativa i això anirà en relació amb els canvis de formats, etcètera, etcètera. Passa una mica el mateix amb la fotografia, és a dir, la fotografia impresa en paper garanteix una conservació, no sé si perpètua, però a molt més llarg termini que la digitalització?
Bé, aquí podríem dir, la fotografia és un tema bastant complex aquest, però que sí que podem veure, i hem pogut veure jo clarament, podem veure fotografies de principis del segle XX, en aquest cas amb aglutinant amb gelatina, ja d'ennegriment directe, o bé el suport de gelatina revelada, diguéssim, que es conserven perfectament al cap de 120 anys. S'han conservat perfectament. En canvi, nosaltres actualment imprimim una fotografia, es refereix a això, oi?
Sí.
Sí, si imprimim una fotografia amb color, amb els millors mitjans, doncs això segurament no garantirà que aquesta fotografia es conservi 120 anys. Val? Uh-huh. És a dir, els procediments en aquella època, segons quins, podien arribar a ser molt bons. I al cap de si més o menys aquella fotografia estava conservada en unes condicions més o menys estables, que hi hagués molta variació de temperatures, humitats, etc. En canvi, ara, actualment amb els procediments que s'utilitzen ara, parla sobretot de la fotografia en color. Altra cosa és la fotografia en blanc i negre, que és diferent. El problema que tenim ara és el tema del color a l'hora d'imprimir una fotografia. Els colors costa molt que hi hagi una longevitat a l'hora de la seva conservació en paper. I llavors passa el mateix amb suports digitals. El problema també són els discs magnètics que guarden les fotografies o el visual. Aquest és un altre tema també que ningú garanteix que allò es pugui conservar de per vida. Altra cosa és que estigui mogut també. Ja aniríem més enllà.
Bé, en qualsevol cas, hem entrat en un terreny més tècnic de la fotografia, sí. Però vaja, em va semblar molt interessant aquesta reflexió sobre com el cinema en suport físic tenia, diguem-ne, tenia la vida garantida, per dir-ho d'alguna manera. Escolta, sí. Tornem ràpidament a aquesta exposició, que sí? Repetim, estem parlant, en el fons, d'una exposició que es diu Vides privades, històries compartides, i que es podrà veure a la Fundació Mascort, es pot veure ja a la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí. Aquesta és una exposició feta amb fons familiar d'aquesta família Mascort. Com s'ha anat creant aquest fons?
Bé, de fet, podem donar gràcies al senyor Mascort per la seva gran sensibilitat en anar conservant tot el seu fons familiar. De fet, d'entrada sempre s'ha conservat amb les condicions que ha pogut ser. I durant molts anys el senyor Mascort, concretament el senyor Ramon Mascort, ha anat identificant moltes de les persones que hi havia en les imatges. Gràcies a això, doncs, ha pogut completar moltíssim tot el que és la descripció i identificació de les imatges. I bé, dic que la sensibilitat en la preservació també és un fet molt important. De fet, jo també com a persona que ha tractat molt fons d'arxiu, doncs hem trobat a vegades moltes famílies que tenen els seus fons totalment abandonats. No hi donen cap valor. Però, en canvi, la sensibilitat i la cura en guardar tot aquest llegat familiar també ha sigut, bàsicament, és el fonament d'aquesta exposició. Sense això no s'hauria pogut fer, ni molt menys. No? I quan veus això, veus aquesta cura en la conservació, en la identificació, en guardar-ho bé, llavors tot això t'ajuda molt més a fer-hi tot aquest segon tractament a nivell de descripció, ja seguint uns paràmetres artístics, i doncs i seguidament ja podem, bueno, realment el que hi ha aquí pot donar realment per una exposició, que aquests fons ens estan explicant coses rellevants, i podem doncs exposar i mostrar, per tant, una mica tothom vegi que un fons familiar, que petit que sigui, doncs, pot tenir el seu propi valor. També podem trobar, a vegades fins i tot podem tenir, no sé, fotografies de fotògrafs de l'època, que pot ser interessant que la seva persona sàpiga que ho tenim, i no sé si més queden allà i ningú ho sap. No? Una mica també ens hem trobat, bueno, que el fons també té un nombre molt important de fotògrafs, de més de 100 fotògrafs del que és el fons, fotògrafs fins i tot internacionals, que deixa de ser molt curiós, i fotògrafs catalans també rellevants al moment, no? És molt interessant poder-ho veure.
Marta Grassot, comissària d'aquesta exposició Vides privades, històries compartides, que es pot veure a la Fundació Mascort del 24 de novembre al 22 d'abril del 2019. Gràcies per atendre'ns i, escolti, anirem a veure aquesta exposició perquè se'ns ha posat una mica les ganes d'anar-hi.
Bueno, ho celebro.
Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies.